I en el nostre temps de notícies continuem avui amb la ronda d'entrevistes amb els i les portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola per comentar alguns dels punts que es van sotmetre a debat en el passat ple del mes de setembre. Continuem avui dilluns aquesta ronda de converses amb el portaveu del grup municipal de Junts per Cerdanyola, Joan Sánchez Braut. Molt bon dia.
Molt bon dia, Toni.
Comencem a comentar el primer ple després de les vacances d'estiu i ho fem parlant de l'aprovació de forma inicial de la modificació de les ordenances fiscals reguladores d'impostos i taxes i ordenances reguladores de preus públics del 2022. El regidor de Finances destacava que l'IBI quedarà congelat un any més i que en l'IAE s'inclouran bonificacions relacionades amb sostenibilitat energètica per afavorir l'arribada de noves empreses, un punt que, com és habitual, va ser criticat per alguns grups al considerar que no són polítiques fiscals prou d'esquerres. Tornava en part del ple aquest debat entre el que són polítiques d'esquerres i de dretes. Des de Junts sempre han intentat fugir bastant d'aquest debat per considerar que a vegades és bastant maniqueïsta.
Sí. Quan entrem en això i el gran argument és estem en contra perquè és una política de dretes, nosaltres una mica no ens indignem perquè ja estem acostumats, però sí que pensem que és una oportunitat perduda de debatre a fons les mesures i debatre-les de veritat. Estem parlant de mesures concretes en un municipi concret que té unes necessitats molt clares i que gairebé es desestimen des de determinats grups pel fet que ells les titllen de dretes. Nosaltres ja vam voler fer entendre que atreure empreses per generar ocupació i generar, diguem, impostos que l'Ajuntament pugui recaptar per dedicar-los a polítiques socials, doncs no és ben bé de dretes, diríem. El que passa és que, bueno, són molts anys, moltes dècades d'aquest maniqueïsme i alguns intenten reproduir, doncs, debats que es produeixen en altres àmbits entre dretes, esquerres, etc. Nosaltres vam insistir molt que per les empreses en els últims anys i gairebé diria dècades s'ha fet poc per atreure-les, que l'any passat es va pujar l'IAE, fruit d'un pacte amb algun d'aquests partits d'esquerres, amb l'argument que els que més tenen més han de contribuir, i nosaltres vam recordar en aquell moment que, d'acord, però que els impostos també han de revertir un benefici palpable. En aquell moment es va pactar fer unes inversions als polígons industrials que no s'han complert, és a dir, les empreses que facturen més d'un milió d'euros, que sempre ens recorden, és que són empreses que facturen més d'un milió d'euros, i sí, però poden tenir 999.000 euros de despesa i, per tant, el seu benefici ser només de 1.000 euros. Tot això és una mica absurd. També es va fer servir l'argument de que per aquesta mesura no s'aconseguirà res, perquè en tots aquests anys no s'ha aconseguit res, i dius, bueno, però si no ens posem a fer res, mai no aconseguirem res. I d'altra banda, també, doncs, des del grup de Guanyem ens venien a dir, és que els que defensen ajudar les empreses, en realitat el que estan defensant, dius, escolti, m'està llegint el pensament o què, no? Vull dir que, a veure, nosaltres estem defensant literalment que s'ajudi les empreses a venir a Cerdanyola. No té més. I aquesta és una mesura que nosaltres estem d'acord amb ella, que vam lamentar que sigui una mesura presa, doncs així, amb alçada, sense una estratègia que nosaltres ja vam recordar que hauria de sorgir d'aquesta oficina de promoció empresarial en la qual s'està treballant, però que ja porta 2 anys de retard, diguem, doncs clar, ens sembla bé, però no deixa de ser un bolet.
Precisament, de fet, ara ho apuntava, no només bonificant l'IAE per qüestions relacionades amb el medi ambient s'atrauran empreses i altres temes més urgents com l'estat dels nostres polígons.
Per descomptat. Si no vol, són molts factors, de fet. Si tu al final acabes generant la sensació en les empreses que ets una ciutat poc amiga de les empreses preferiran anar a altres ciutats de l'entorn. És que això són 2 + 2, 4, no hi ha res a discutir. Per tant, aquí el que hem de fer és una feina que portem amb molt de retard de millora de les condicions de la ciutat, ja no només als polígons, a la ciutat, a les comunicacions, al transport públic. Són moltes mesures que s'haurien de prendre al marge de les fiscals. Evidentment, les fiscals és un caramel perquè vinguin. També deia, no, és que amb això la ciutat hi perd. No, la ciutat no perd res perquè s'està bonificant empreses que encara no han vingut. No perdem res perquè si no venen no perdem res i si venen ja tampoc ho teníem. Guanyarem doncs la meitat del que s'hagi bonificat i al cap d'uns anys ja serà l'impost complet. Això és el que ens sap greu, que s'emmascari quan assessorem si són mesures de dretes o d'esquerres.
Un altre punt destacat va ser l'aprovació de la modificació del Pla General Metropolità entre el riu Sec, la via del tren i el carrer del Remei, que permetrà ampliar els usos educatius del terreny, també a culturals. Recordem que allà la Generalitat havia de construir una escola que havia de ser una mena de nou xarau, per entendre'ns simplificant, i fins i tot es van arribar a posar els fonaments, i que és l'únic que es va acabar posant, i allà van quedar. La regidora d'Urbanisme, Eulàlia Mimó, va dir que ara també es preveuen usos complementaris de restaurant o botiga especialitzada, però tot en conjunt sembla haver la sensació de que no s'acaba de tenir del tot clar què és el que anirà allà. Vostès saben què anirà allà o, en tot cas, què els agradaria que anés allà?
A nosaltres el que ens han explicat, i entenc que també s'ha explicat als altres grups, no s'ha explicat de manera, diguem, en una reunió formal per parlar d'això, però a nosaltres ens va trucar el Regió Cultura, ens va explicar que hi anava allà, que és un espai per arts escèniques, etc. Sí que és cert que està una mica només embastat i que és una proposta més que surt no fruit de la planificació estratègica, sinó suposo que s'havia l'oportunitat de fer allà aquesta obra, una obra doncs, que anirà amb mòduls prefabricats i que permetrà doncs, posar i treure a conveniència. Llavors, ja a Catalunya s'han fet moltes proves així, són edificis que no són indignes en absolut. Hi ha comissaries de Mossos, hi ha ambulatoris, etc., que s'han fet amb aquest tipus de construcció. Nosaltres el que vam trobar faltava és això que dèiem, una mica d'encaixar aquesta peça, perquè és lògic, tenim un espai que està inutilitzat i se li pot donar un ús. Nosaltres no estem en contra de que es faci una ampliació d'usos. De fet, una ampliació d'usos per se la trobem positiva, perquè sempre obre més les possibilitats a futur a l'Ajuntament per fer-hi les actuacions que convingui. En aquest cas, es vol fer aquest espai per arts escèniques, que suposo que servirà també per descongestionar equipaments com l'Ateneu, per exemple, per proporcionar llocs d'assaig, etc. Això hi estem d'acord. Però van posar el dit una mica, van posar l'accent en el fet que tota aquella zona està molt degradada, tota la zona pel carrer Adam i Eva, tots els solars aquells de l'antiga Uralita, la part baixa de l'antiga Uralita, amb la zona del tennis, i allà hi va el pavelló, en teoria, i la piscina coberta. Tota aquella entrada de Cerdanyola té moltes possibilitats, però no veiem que s'estigui pensant d'una manera lògica, sinó que avui surt una oportunitat i l'aprofitem, demà surt una altra i si va bé l'aprofitem, i no hi ha un dibuix clar de què es vol que sigui aquella zona entre la ciutat, el casc urbà, i la zona més netament industrial que tenim a Cerdanyola.
Doncs sense sortir d'aquella zona, un altre punt destacat va ser l'aprovació de la nova licitació del contracte de gestió de les pistes de tennis i pàdel, que després d'inadmetre dues ofertes empresarials presentades, torna a estar una mica en aquesta cançó de que no s'acaba mai. De fet, més que unes pistes de pàdel i tennis, potser al final hauríem de fer una zona de pista americana. Això suposa un nou entrebanc per a aquest projecte que, com dèiem, no hi ha manera que es materialitzi. Junts es van abstenir. Esperen que amb la nova licitació, per fi, alguna empresa se'n faci càrrec o no sortirem mai de la...
No, sí. Aquí jo el que entenem és que el que hi ha hagut ha estat un problema de les empreses que van intentar entrar i hi havia un problema amb el sistema, van entrar les seves propostes tard i al final l'única empresa que va accedir a posar-ho a temps no complia tots els requeriments. Bé, doncs s'ha ajornat, diguem, tot es demora una mica més. És veritat que sembla la Sagrada Família, això de les pistes, però al final no ens enganyem, és el que passa amb tots els temes a l'Ajuntament. Hi ha temes que es van iniciar el primer dia del mandat i que encara estan doncs, així, el cas de les pistes, per exemple, i altres temes que van sortint, doncs, que també, que tot es demora i al final lliga molt amb tot el tema de l'estructura de l'Ajuntament, de l'organització de l'Ajuntament. En aquest cas, no hi donaríem més importància, no ens vam abstenir per dir, bueno, doncs això és una cosa terrible i està mal feta. No, aquí va ser un problema, diguem, tècnic, i ara s'intenta subsanar i provocarà un retard que cal assumir. Nosaltres ens vam abstenir perquè, en el fons, amb tot aquest projecte sempre hem pensat que es podia haver aplicat la mateixa fórmula que es vol fer amb Guiera, que és, evidentment, externalitzar el servei, però que l'Ajuntament mantingui el control sobre les instal·lacions. I no ens hi hem oposat, no ens hi hem posat en contra mai, però perquè enteníem que això s'havia de resoldre, però no hem volgut ser partícips en aquest sentit. Doncs sempre que apareix el tema de les pistes, procurem abstenir-nos.
Un altre tema urbanístic destacat del ple de setembre va ser el de la sol·licitud a la Generalitat de cessió de la titularitat de la carretera de Barcelona amb la voluntat, segons la regidora d'Urbanisme, de pacificar la carretera en el seu tram urbà, ja que no es pot actuar-hi mentre no sigui de titularitat municipal. El que sí és de titularitat municipal són les voreres i altres elements que tampoc s'ha actuat, però vaja, suposo que és una altra història. Des de l'oposició es demanava un procés participatiu per redefinir, ordenar, redreçar tota aquella zona. Com ho veuen des de Junts?
Bé, de fet, en aquella zona ja està havent un procés participatiu que impulsa l'àrea metropolitana, que és el Riconet aquest, que han fet diverses sessions. Al final, amb el tema de la carretera a Barcelona, no és només un tema de pacificació del trànsit, és tota la zona i una mica les àrees d'influència, aquest barri oblidat del que sempre parlem, els quatre cantons. Nosaltres creiem que és un primer pas demanar el control de la carretera, diguem, però que aquí el que s'hauria d'actuar doncs, també és amb una mica de visió estratègica, de pensar què volem que sigui aquesta espina dorsal entre Cerdanyola i Ripollet, que és la carretera de Barcelona, que ara està tota plena de naus industrials amb activitats doncs, a precari, i que aquí potser s'hauria de ser ambiciós i pensar en com fem un nou, no barri, però sí com construïm un carrer, passar de carretera a carrer, i això voldria dir doncs, una mica traslladar el model de la Farigola doncs, més avall, aconseguir que hi hagi comerç als baixos, aconseguir una mica que aquesta activitat s'estengui una mica en funció de pacadoli cap als quatre cantons, cap als carrers interiors dels quatre cantons. Això seria una mica actuar amb visió estratègica. Veurem què en surt el Riconec i veurem quines accions vol tirar endavant el govern.
Un govern que sembla que va fer cas a aquell consell dels grups de l'oposició de que quan portin modificacions de pressupost els desglossin partida per partida, i entre les diverses modificacions de pressupost que es van debatre en el passat ple hi havia una modificació de crèdits per valor de 118.000 euros que va suposar la celebració novament del debat sobre la recent implantada zona taronja d'estacionament de vehicles en rotació, una modificació que es destina a l'encàrrec de l'empresa municipal Cerdanyola Promocions de la posada en marxa d'aquest servei. El regidor de Finances recordava que l'eliminació de la zona blava suposa una reducció d'ingressos per a l'empresa municipal i que se calia assumir aquesta despesa per ajustar els comptes. Una posada en marxa que continua rebent crítiques de pràcticament tots els grups, tot i que des d'aquí també recordava el portaveu d'en Comú Podem que en el Consell de Comerç els comerciants estaven bastant satisfets amb com està funcionant aquest servei. Vostès com ho estan valorant?
Bueno, nosaltres també vam assistir al Consell de Comerç i va ser des del Mercat de les Fontetes que es va valorar positivament. Des de les altres entitats es va demanar prudència a l'hora de fer valoracions d'aquest tipus perquè, entre altres coses, no s'està sancionant encara, no es podrà sancionar fins que no s'adequï les ordenances, la normativa, i per tant caldrà veure-ho. Nosaltres el que hem constatat, i ja vam dir que ho fèiem per intuïció i una mica escoltant el que ens deien bàsicament els comerços, és que la zona taronja ja sí que garanteix la rotació. El que passa és que la rotació ja la teníem garantida abans. Ara, a més, és un tipus de rotació més tranquil·la. És a dir, la gent pot tranquil·lament exaurir l'hora i mitja que té, o les dues hores segons la zona, amb la qual cosa s'alenteix la rotació. I hi ha una altra cosa que crec que és una mica de manual i que ningú se'ns havia acudit en les primeres vegades que havíem parlat d'aquest tema, que és que al final la rotació no s'acaba a les 8 del vespre, s'acaba una hora i mitja abans, que és quan molta gent ve de treballar a les 6 i mitja, 2 quarts de 7, i aparca, posa el tiquet i ja se'n desocupa fins a les 9 del matí. Clar, de 2 quarts de 7 a 9, a 8, perdó, és un bon moment pel comerç, i és un moment en què s'hauria de garantir la rotació, i en canvi és un moment en què veurem com es van enquistant aquestes zones taronges, doncs cotxes que aprofiten ja per fer la pernoctació. A veure, la llei ho permet, no és cap problema, però clar, s'ha de preveure tot això i no sabem al migdia què pot passar. De la mateixa manera, doncs hi ha moltes pegues que nosaltres li veiem al tema de la zona taronja, bàsicament que s'ha fet de manera com improvisada, com s'han pres algunes altres mesures en aquest govern, perquè al final aquest govern, jo sempre ho dic, no ho està fent malament a l'hora d'encarar temes que duiem enquistats d'altres mandats, que han pogut anar resolent, empentes i rodolons, sí, però al final Cerdanyola necessitava aquesta tranquil·litat en molts temes. Però clar, el govern entén que també ha de fer més coses, i més coses al final van sortint una mica fruit de la improvisació, i sempre diem, fixant-se en models de ciutats, entre cometes, amigues, com Rubí, per exemple, amb el tema dels tiquets comerç, que tampoc no acaba de funcionar, amb el tema de la zona taronja, que esperem a fer una valoració amb les dades realment a la mà, però que entenem que quan es comenci a sancionar és quan es podrà fer aquesta valoració, i que després serà molt difícil fer marxa enrere, perquè, clar, si una cosa que es pagava fa 20 anys i la gent ja estava acostumada i funcionava, ara la fem de franc, quin serà el govern valent que després tornarà a fer aquest gest d'agosarat de tornar a cobrar la zona blava si es demostra que no funciona la zona taronja. Per tant, si no funciona, ens hauran condemnat a un sistema que no funciona. Si més o menys fem que funcioni, doncs bé, tirarem. Però jo sempre dic el mateix, i ho vaig repetir en el ple, La tipologia de les ciutats també es defineix pel tipus d'aparcament que té el carrer a les zones comercials. I les ciutats amb zona taronja són ciutats que juguen a la defensiva i que juguen a veure-les venir. En canvi, les ciutats que van cap endavant, que tenen coratge per enfrontar reptes, doncs són les que no tenen problemes de dir, sí, s'ha de pagar, intentem que sigui just, intentem que sigui equilibrat, però s'ha de pagar per poder aparcar a les zones comercials, i així garantim que hi hagi una rotació i garantim que l'Ajuntament tingui uns ingressos per dedicar a altres coses. En canvi, amb la zona taronja passa el contrari. Mig milió d'euros l'any que sortiran de les butxaques de tots els ciutadans per tapar un forat, clar. I després ens diuen com és que no pot ser que l'empresa municipal s'hagi de finançar amb la zona blava. Ho entenc, però amb què la pensen finançar? Amb les escoles Bressol? Tenint un marge de 500.000 euros amb les escoles Bressol? Bé, esperem que ens informin.
Doncs esperem. Tota la ciutadania, de fet, que ens informin d'altres temes, i també estan, suposo, esperant que se'ls informi de la seva situació molts dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Cerdanyola en el temps d'audiència ciutadana, un temps normalment per recollir queixes de la ciutadania. Tornava a haver una manifestació de malestar per part de la plantilla municipal en un tema de caos organitzatiu que es ve denunciant molt i en el que el seu grup sempre ha insistit bastant, que cal aquest redreçar la casa, el consistori, perquè com a administració pública, servei públic, funcioni molt millor del que està funcionant, perquè no s'arriba a moltíssimes coses.
Correcte. L'Ajuntament té un problema, no és d'ara, evidentment, però ara és quan s'hauria d'intentar redreçar. El govern ha dit que té la voluntat de fer-ho, va arribar a un acord de calendarització amb els sindicats, tot i que és veritat que el govern va advertir que els semblava un calendari massa optimista i finalment s'ha demostrat, ha quedat clarament. El cap de recursos humans ja ens va explicar que amb els recursos que tenia podia resoldre quatre expedients en un mes, però se n'havien de resoldre 100. Per tant, ja veiem com està la qüestió. És bàsic, perquè ens hem adonat que podem demanar el que vulguem al govern, podem aprovar 1.000 mocions, podem pactar 1.000 accions, però no se'n tirarà ni un endavant si no hi ha personal que pugui dedicar-s'hi, que pugui treballar i que no hagi de descuidar les seves tasques habituals per poder fer aquestes noves. Si no, ens limitarem a funcionar com inèrcia, com s'ha vingut fent en els darrers anys, perquè si no es poden, a urbanisme no poden fer projectes estratègics perquè hem de seguir treballant amb llicències, doncs bé, creiem que hi ha un problema greu, ja no només aquí, el cas de la policia sagnant, els casos de promoció econòmica són clarament irregulars i per tant s'han de resoldre. Amb tot això hi ha acord, els sindicats tenen pressa, el govern va al ritme que pot, que li permet la maquinària, però està clar que això s'ha de convertir en una prioritat d'aquest govern i s'hauria de poder resoldre abans de final de mandat tot això.
Doncs esperem tots i totes que es pugui resoldre a final de mandat. Joan Sánchez Braut, portaveu del grup municipal de Junts per Cerdanyola, l'Ajuntament de la ciutat, moltíssimes gràcies per aquest temps de conversa. Fins una altra.
A vosaltres. Adéu.
Cerdanyola Ràdio 105.3 FM. Informatius, esportius, cultura, música i entreteniment. Emissora municipal.